Bon dia a tothom, són les 9. És dissabte 12 d'agost de 2023. Avui el sol ha sortit per Cadaqués quan faltaven 10 minuts per les 7 del matí. Ja fa més de dues hores i no es pondrà fins que siguin les 9 en punt del vespre per al canal, l'altre extrem del país. Dissabte en què ens llevem novament després d'una nit tropical al litoral i també al prelitoral del país. En alguns casos fins i tot tòrrida, com ara en alguns barris de Barcelona, per exemple, el barri del Raval, amb més de 25 graus de mínima aquesta nit. El dia d'avui, de fet, tornarà a ser un dia de sol i de calor de ple estiu, sense els valors tan desbocats com els que es van assolir a mitjans de setmana, aquells 43 graus a Vinebre, però sí amb màximes que poden anar entre els 30 i els 38 graus en la majoria de casos. A la tarda, però, atenció, perquè també podrien aparèixer alguns xàfecs i tronades puntuals, sobretot al Ripollès, Osona i la Cerdanya, i també al nord del Berguedà. De seguida ens ho amplia el Gori Massip. Un dissabte en què encara coegi de quina manera la polèmica amb la candidatura per declarar la rumba catalana com a patrimoni cultural immaterial de la humanitat. Una polèmica destapada i per El Periódico i de la qual el Ministeri de Cultura se n'ha intentat desmarcar d'una manera una mica barruera, assegurant que en cap cas s'han vetat la denominació catalana de l'estil musical, sinó que simplement han volgut recordar que si es vol tenir més opcions de prosperar amb la candidatura, Catalunya faria bé de buscar-se el suport d'altres comunitats. Crec sincerament que en aquest debat no cal ni entrar a parlar en els motius que li valdrien el reconeixement a la rumba catalana. Motius com ara la seva influència i reconeixement a nivell mundial o l'excel·lència tècnica d'alguns dels seus màxims exponents, tant a nivell vocal com instrumental. I ni tan sols cal parlar d'un altre dels elements que sol tenir més en compte la UNESCO, que és el paper que ha tingut aquest estil en la cohesió social i la identificació cultural del nostre territori. Tampoc cal entrar i remarcar tot això en detall, perquè aquest debat, el de la rellevància i influència de la rumba com a element cultural, ha quedat totalment aparcat, en segon terme. Com també ha quedat aparcat el debat sobre si realment és factible que la UNESCO accepti la candidatura, perquè és un debat que seria del tot legítim, admetem-ho. També podria passar que no s'acceptés aquesta candidatura, perquè no seria tampoc la primera vegada que la UNESCO descarta alguna candidatura, alguna proposta. I és que el camí per aconseguir aquest reconeixement no és mai senzill. I podria ser, per tant, ben entendible que hi hagués qui tingués dubtes sobre si això, la rumba catalana, aconseguís passar el filtre. Ara bé, suposem que els motius que hipotèticament podrien portar la UNESCO a no acceptar la candidatura de la rumba catalana serien de fons. Suposem que la decisió es prendria amb arguments tècnics i que en cap cas un dels arguments per rebutjar-ho hauria de ser el gentilici, el catalana de la rumba catalana. Un dels dubtes amb aquest gentilici que no van aparèixer, en canvi, amb altres casos, no? Per exemple, amb la declaració de les falles valencianes o també les falles dels Pirineus, que en el cas de la UNESCO estan reconegudes literalment com les falles del foc del solstici d'estiu del Pirineu. O tampoc en els castellers, a qui la UNESCO va reconèixer el 2010 amb el seu nom català, ni castillos, ni human towers, ni res de tot això, castells. I això tampoc en va ser cap impediment. I si en tots aquests casos la identificació territorial no ha estat cap impediment perquè les propostes tiressin endavant, és precisament perquè aquesta vinculació territorial i geogràfica és un dels elements que les fan dignes de rebre aquesta distinció. Perquè és precisament el que en molts casos les fa especials, úniques i diferencials. La mateixa UNESCO, de fet, al seu web, precisa que un dels components que valora, a l'hora de tenir en compte el patrimoni cultural immaterial, és un important factor de manteniment de la diversitat cultural davant la creixent globalització. No és precisament això el que proposa el Ministeri de Cultura? Un procés de globalització a nivell intern, de centralització, d'eliminació dels trets distintius que els fan genuí diferencials? I és per tot això que és especialment greu i simptomàtic, per no dir extremadament preocupant, que els dubtes amb la denominació arribin precisament des del mateix estat espanyol que hauria de ser qui presentés i defensés la candidatura. Perquè l'argument de no s'ha vetat la referència catalana, sinó que simplement s'ha recomanat treure-la per afavorir que la candidatura tingui més opcions d'èxit, tampoc és acceptable, com si això ho fes menys greu, com si aquest precisament no fos el problema, que s'ha volgut posar la bena dins de la ferida, que el mateix govern espanyol i els òrgans que en depenen assumeixen el relat que, amb aquesta denominació catalana, és impensable que la proposta rebi el suport de la resta de comunitats de l'Estat, que ja ni tan sols val la pena lluitar perquè es valori aquesta candidatura o fer pedagogia entre la resta de territoris perquè ho acabin veient amb bons ulls. Molt millor, per tant, estalviar-se el tràngol ja d'entrada i cedir. Segurament el Ministeri té raó en una cosa, que el context polític actual a l'Estat, amb els nous governs de coalició entre PP i Vox, cada cop a més punts, fan una mica més difícil, per no dir molt, que una candidatura catalana prosperi en aquest sentit. Però això no fa menys greu la catalanofòbia. La solució no és claudicar-hi, o si més no, no hauria de ser-ho. Vinga, va, que passen ja gairebé 6 minuts de les 9 del matí. Això és el Via Lliure de RAC1, sou al territori del cap de setmana.
A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martín.
I a aquesta hora del matí la Marina Arbós és a la sala de màquines dels serveis informatius. De què hem d'estar pendents avui, Marina?
Doncs pendents de Hawaii, on els incendis forestals ja han deixat 67 morts. Amb l'increment de les últimes hores, els incendis ja s'han convertit oficialment en el desastre natural més letal de la història recent de l'Estat. El precedent era el tsunami de 1960, que va provocar 61 morts. El foc encara no està controlat i les autoritats no descarten que hi pugui haver més morts.
Mentrestant, a casa nostra avui el risc d'incendi dona una petita treva. Tot i això, la meitat de comarques del territori continuen amb un risc alt o molt alt. Això en un cap de setmana de molta mobilitat, marcat per l'operació sortida del pont del 15 d'agost. De fet, Trànsit preveu que surtin de l'àrea metropolitana de Barcelona uns 350.000 cotxes.
I a Etiòpia, avui, els 19 turistes atrapats a tocar de la guerra volaran cap a Addis Abeba, la capital del país. Tot i que des d'ahir al migdia ja són en zona segura, no es preveu que arribin a Catalunya fins dilluns al matí. Des de la capital, demà al vespre, volaran fins a Istanbul, on faran escala, i allà agafaran un vol que finalment els durà cap a casa.
El món de la cultura i la majoria dels partits catalans carreguen contra el Ministeri de Cultura per haver suggerit que la rumba catalana passi a dir-se rumba espanyola per tenir més possibilitats de convertir-se en patrimoni immaterial de la humanitat per la UNESCO. Des de la plataforma que impulsa la proposta ja han dit que no cediran i que el nom no es toca.
I els preus continuen enfilant-se. Comparat amb ara fa un any, anar a comprar és un 10% més car. El que més puja són els aliments com el sucre, la llet, els ous i les patates. També la benzina, que aquesta setmana ha registrat el preu més alt del 2023. Tot plegat complica que els joves puguin emancipar-se. L'edat per marxar de casa ha superat per primera vegada la barrera dels 30 anys.
Els esports dels equips catalans començaran la Lliga aquest cap de setmana. El primer en fer-ho serà el Girona, que debuta contra la Reial Societat Anoeta aquesta tarda a les 5. Barça i Espanyol hauran d'esperar fins demà. Els Blaugrana, que jugaran a 2:15 al camp del Getafe, encara estan pendents d'inscriure els nous fitxatges. Per la seva banda, l'Espanyol començarà una nova temporada segona contra l'Albacete a 8:15 del vespre. També en futbol, aquest matí quedarà definida la segona semifinal del Mundial Femení d'Austràlia i Nova Zelanda. Ara acaba de començar el primer partit de la jornada de quarts, l'Austràlia-França, amb 0-0 al marcador, i a 1:15 jugaran Anglaterra i Colòmbia. I en bàsquet, la propera matinada, Pau Gasol passarà a formar part del Hall of Fame de la NBA.
I pel que fa al temps, un dissabte marcat pel sol. Ara al matí, tan sols alguns núvols baixos als dos extrems del litoral, però a la tarda haurem de tenir un ull posat als xàfecs i tempestes que podran descarregar entorn del Ripollès, Osona, Cerdanya i nord del Berguedà, localment amb pedra o ventades fortes. Calor de ple estiu arreu i una xafogó marcada a la costa.
I què farem avui al Via Lliure, Josep Moragues?
Farem tertúlia amb Mònica Hernández, Sergi Saborit i Nacho Corredera. A més, per saber què està passant amb la rumba catalana a l'UNESCO, tindrem el director de l'Institut de Patrimoni Cultural, Lluís García. En temps de tertúlia, a partir de les 11, sabrem com la intel·ligència artificial està donant ales a vídeos sexuals falsos que es distribueixen per internet sense permís. Més tard, repassarem les estrenes de cinema i sèries amb Mariona Borrull. A partir de les 12, descobrirem l'altra cara de l'estiu amb l'Anna Bertran i descobrirem també el fenomen sense precedents que està tenint la samarreta de la Unió Esportiva Sant Andreu. A l'última hora del programa coneixerem quin és el lloc del malson de Josep Maria Argimon, Tot això el dia que fa 124 anys de naixement de Hitchcock. Per això volem saber quina és la vostra fòbia. Sortegem entrades per anar a veure el nou espectacle del fill de l'Eugenio, que es diu Eugenio Vall Gerard. Ens ho podeu començar a dir al 606-256-439, al nostre Instagram, on tenim un story, o al nostre Twitter, @vialliure.
Ara són les 9 i 10 minuts. I Hawaii s'enfronta al pitjor desastre natural de la seva història recent. De seguida parlem del retorn dels catalans atrapats a Etiòpia, que avui viurà un nou episodi de l'inici de la Lliga de Futbol a Primera Divisió, avui amb la presència de Girona i també del Real Madrid, o dels preus que tornen a repuntar després d'alguns mesos a la baixa. Però abans, l'última hora que arriba des dels Estats Units, hem de parlar d'aquesta actualització d'aquesta matinada amb la xifra de morts als incendis de Hawaii, que pugen ja a 67 persones. Amb aquest nou increment de les dades oficials, els incendis s'han convertit ja en el desastre natural més letal des del tsunami de 1960, que va deixar 61 morts a l'illa. Queda lluny encara, això sí, dels 160 morts que hi va haver l'any 1946 en un altre tsunami. Les autoritats avisen, però, que aquesta xifra de 67 persones mortes podria créixer de manera molt significativa en els propers dies i fins i tot en les properes hores. N'ha alertat el governador de l'estat, Josh Green, que explica que pot passar més d'una setmana abans que els equips d'emergència puguin accedir a les zones cremades de la ciutat de Lahaina, la més devastada, amb un 80% de la població convertida en runa i cendres. Esperen que hi pugui haver més morts a mesura que avancin els treballs de recerca, per exemple, en els edificis, que han quedat molts totalment destruïts. Fins ara, la majoria de víctimes de les que es té constància són persones que intentaven escapar del foc. Les autoritats donen poques xifres, tot i que el cap de la policia del comtat de Maui, que és on hi ha els incendis, ha situat que la xifra de desapareguts podria ser, atenció, d'unes 1.000 persones. Per tot plegat, el governador, com dèiem, Josh Green, qualifica la situació de devastadora.
Aloha, Hawaii.
Darrere meu es pot veure la devastació que hi ha aquí a Lahaina. Acabo de recórrer tota la carretera amb el senador Schatz i l'alcalde Vicent. És increïble. Ha desaparegut tot. Sabem que molta gent està patint.
Ara mateix el gran interrogant és per què no va funcionar el sistema d'alertes que hauria d'haver fet sonar les sirenes per avisar la població de la proximitat de les flames. La fiscal general de Hawaii, Ann López, ha anunciat aquesta passada nit que obrirà una investigació sobre la gestió que en van fer les autoritats locals. Molts veïns, de fet, no van arrencar a córrer fins que no hi havia cases cremant literalment al costat de les seves. És per això que s'han queixat que no hi va haver cap mena d'avís, que havien de marxar, i això va fer que molta gent quedés atrapada a la ciutat. Ara mateix els bombers han aconseguit fer un tallafocs al voltant de la ciutat de Lahaina i també han frenat les flames al voltant de la ciutat de Kiei, al sud de l'illa. Ara la diferència és que els últims dies, respecte als últims dies, és que els vents han afluixat, cosa que ha donat una petita treva, i això ha permès també als mitjans aeris poder treballar amb més comoditat. Des de dimarts, les autoritats locals han hagut d'evacuar unes 30.000 persones de l'illa. En les últimes hores, veïns de Lahaina han pogut accedir per primera vegada a les seves cases o el que en queda. Milers de persones s'han quedat sense casa i ara les autoritats locals i també les ONGs que treballen al territori demanen als turistes que cancel·lin els seus plans de viatjar a l'illa perquè necessiten, diuen, els hotels per poder allotjar totes aquestes persones que s'han quedat sense llar. Ahir també el president dels Estats Units, Joe Biden, va decretar el desastre a l'arxipèlag i la vicepresidenta Kamala Harris ha confirmat la mobilització federal per ajudar les autoritats i habitants del territori. Molt pendents, per tant, com avancen aquestes tasques de recerca a Hawaii. Mentrestant, aquí a casa nostra, avui el risc d'incendi dona una petita treva i el perill baixa a les comarques de Girona, la Catalunya Central, el Pirineu i el Prepirineu. Tot i això, la meitat de comarques del territori continuen, atenció, amb un risc alt o molt alt. Són les Terres de l'Ebre, el sud de les comarques de Lleida, el Camp de Tarragona, l'Anoia, el Penedès, el Garraf i també el Baix Llobregat. Tot plegat en un cap de setmana que tornarà a ser de molta mobilitat, coincidint amb la segona operació sortida del mes d'agost. Avui molta gent marxa de vacances i som al pic de la temporada turística, també amb el fet que dimarts 15 d'agost és festiu. Això complica encara més les coses perquè molts visitants estrangers no són conscients del perill d'incendi que hi ha ara mateix a casa nostra i acostumen a ser els més imprudents. L'inspector en cap dels agents rurals, Antoni Mur, explica a RAC1 que això suposa més feina pels equips d'emergència.
Hem de fer un esforç per explicar-nos, que siguin conscients que aquí es produeixen incendis de forma recurrent, necessitar material informatiu també en diversos idiomes, precisament adreçant a aquests col·lectius de turistes estrangers, i segurament haurem de reforçar durant els propers anys aquests missatges perquè també aquestes persones tinguin aquesta consciència.
De fet, les comarques que concentren més turistes són també a les zones on ha plogut menys en els últims mesos. És a dir, al litoral de Barcelona, les comarques interiors, el Camp de Tarragona, les Terres de l'Ebre o l'Empordà pel Prats.
A l'Alt Empordà, a més, encara tenen gravades a la retina les flames de l'incendi forestal que el cap de setmana passat va cremar unes 600 hectàrees. El Consell Comarcal preveu un cap de setmana complicat i demana molta precaució, sobretot als turistes. És el mateix que alerta el Consell Comarcal del Pallars Jussà. N'han parlat a RAC1 els tècnics de Protecció Civil de les dues comarques, Ramon Noguer i Jordi Castillo.
Venen que no coneixen el territori, que no són conscients d'on estan i del risc que comporta estar aquí en aquesta època d'alt risc d'incendi, és el que més ens preocupa.
Que disfrutin del nostre medi natural, però siguin el màxim de prudents possible, que evitin qualsevol conducta de risc, des de fer foc fins a tirar orilles per les finestres, i són coses que realment no s'haurien de dir, però realment passen.
Álvaro Girado, d'Empordà Turisme, proposa que siguin els mateixos hotels i càmpings els que s'encarreguin d'alertar els visitants del risc d'incendi.
Per fer arribar aquesta gent, sobretot estrany, s'hauria de fer un esforç en fer-los arribar d'una forma més directa, fent-ho arribar des d'oficines de turisme, des dels mateixos allotjaments.
9 de cada 10 incendis els causen les persones i bona part són per negligències o accidents.
Cap de setmana, per tant, on cal estar un altre cop molt pendents del risc d'incendis, malgrat que en alguns territoris baixi una mica. Gori Massip, bon dia.
Bon dia.
A quines zones hem d'estar més pendents i també quines temperatures tindrem? Perquè és veritat que no farà la calorada que ha fet alguns dies d'aquesta setmana, però sí que les temperatures seguiran sent altes.
Doncs sí, avui, tot i que la calor apretarà de nou, ja no assolirem valors tan alts com, per exemple, els del passat dijous, amb més de 40 graus a la Vall de l'Ebre, però tot i així hem de continuar molt atents perquè aquest risc continua sent alt. Hem de recordar que arrosseguem una sequera important de ja fa molts mesos i un estrès hídric, per tant, que no se solucionarà ni a curt ni a mitjà termini. Això sí, a diferència de fa just una setmana, avui el vent ja no serà el protagonista, però això no vol dir que puguem abaixar la guàrdia, perquè qualsevol petit descuit podria acabar malament o en tragèdia.
Perfecte, doncs després ho ampliem. Gori, moltes gràcies.
Fins ara.
Per cert que Colera, que és un dels pobles precisament a l'Alt Empordà afectats per l'incendi de la setmana passada, participarà en un projecte europeu per municipis turístics afectats per grans focs. L'Ajuntament ho ha anunciat a través de les xarxes socials. Al setembre, Colera rebrà la visita de responsables del projecte de Suïssa, França i Suècia. Una vegada visitin el municipi, la zona afectada per l'incendi, estudiaran quines ajudes els poden donar. Això arriba després que les peticions de l'equip de govern a la Diputació de Girona per compensar les pèrdues ocasionades per les flames. I en aquest context continua avui per segon dia la vaga per part de treballadors dels telèfons d'emergència 112. Són concretament els operadors que treballen al centre operatiu de Reus. Els treballadors reclamen millors condicions laborals i que la gestió d'aquest servei sigui pública. Com que es tracta d'un servei essencial, els serveis mínims són del 85%, Gemma Carceller.
La vaga s'allargarà fins dilluns a les 8 del matí i es repetirà els caps de setmana de forma indefinida. Els treballadors reclamen mesures que millorin les seves condicions laborals i que el Departament d'Interior internalitzi el servei, que ara està en mans de Serveo, una filial de Ferrovial. El secretari del Comitè d'Empresa del 112 a Reus, Germán Kupfer, ha denunciat els interessos d'aquesta empresa i ha reclamat la gestió pública del servei.
En primer lloc, que reconegui la feina com el que és un servei essencial, i que un servei així estigui supeditat a una empresa que mira només per la feina que li han donat com a números, es deu al final a aquest conveni de telemàrqueting atreu empreses parasi com Ferrovial, que l'únic que busquen és fer números, fer diners o però aconseguir altres serveis públics que estiguin en aquesta situació per part de diferents governs, ajuntaments, el que sigui, i després marxar i a una altra cosa.
El servei d'emergències del 112 té 300 treballadors repartits en dos centres, el de Reus i el de Barcelona. Aquests últims s'han desmarcat de la vaga.
Una situació aquesta de complicada per la sequera i el risc d'incendis que arriba amb la segona operació sortida de l'agost, ja ho dèiem, que va començar ahir la tarda. Dimarts és festiu i això vol dir que molta gent haurà agafat festa dilluns per començar vacances aquest cap de setmana. A més, s'hi sumen tots els que, tot i no fer vacances, també aprofitaran per marxar de pont. De fet, segons Trànsit, a hores d'ara ja han sortit 136.000 cotxes de l'àrea metropolitana de Barcelona, que són menys de la meitat dels 350.000 que preveuen al llarg del cap de setmana. Aurora Rodríguez.
Ahir a la tarda
va ser relativament tranquil a les carreteres, no s'hi van formar grans cues. Això sí, a primera hora de la tarda, un accident entre tres cotxes va provocar retencions de fins a 6 quilòmetres a la C32 a Premià de Dalt. L'accident va obligar a tallar un carril en direcció Mataró. A més, una persona va morir en un xoc frontal entre un cotxe i un camió a la C12 a Tortosa. El camió va envair el carril contrari, tot i que encara no se sap el perquè.
Avui, per tant, encara han de sortir de Barcelona uns 200.000 cotxes més, i és per això que les autoritats demanen extremar la precaució a les carreteres. Trànsit mantindrà fins dimarts un dispositiu especial amb més d'un miler de controls i d'efectius mobilitzats. I encara sobre mobilitat, precisament per agilitzar aquesta operació sortida durant el pont, des d'ahir fins dimarts, Renfe oferirà 1,5 milió de places en 5.000 trens.
Els trajectes més demandats són els que enllacen Andalusia amb Madrid i Catalunya. També els trajectes Barcelona-Saragossa-Madrid i Madrid-Galícia, o els serveis que comuniquen l'Arc Mediterrani.
En canvi, atenció si sou usuaris de Ferrocarrils de la Generalitat, perquè des d'aquest matí i fins diumenge de la setmana vinent hi ha talls en dues línies, la del Vallès i la Llobregat-Anoia. En tots dos casos s'aprofita l'estiu per fer obres de millora.
A la línia del Vallès l'afectació és entre les estacions de Gràcia i Sarrià, de manera que deixa sense servei 6 parades. Això sobretot afecta les línies S1, la que va a Terrassa, i la S2, la que va a Sabadell. A la línia Llobregat-Anoia no hi haurà servei entre les parades de Gornal i l'Hospitalet a Avinguda Carrilet, mentre durin els treballs. Ferrocarrils ha habilitat un servei alternatiu de busos llançadora.
Fa un parell de setmanes us explicàvem que els sindicats posen el crit al cel perquè les empreses incompleixen el decret que limita les feines a l'aire lliure en plena onada de calor. Doncs, segons ha pogut saber RAC1, la Inspecció de Treball ha obert 250 expedients contra empreses catalanes durant els primers mesos del 2023. Són empreses a qui han denunciat perquè no estan degudament aclimatades. Tot plegat ha comportat 150 requeriments i més de 50 propostes de sanció contra aquestes empreses. De tots els expedients que han tancat, és a dir, que ja han fet una investigació després que es presenti una denúncia, la meitat han acabat amb una proposta de sanció. En total, les multes escalen fins als 185.000 euros, Adrià de las Heras.
Això no és tot. Les actuacions d'inspecció de treball en relació amb les condicions ambientals continuen acumulant-se. Ara, amb una campanya especial d'estiu, ja han iniciat 170 expedients més. Tot i que la principal conseqüència és la multa econòmica, els càstigs contra les empreses per no complir aquest decret poden ser més durs. Ho explica el professor de Dret Laboral de la Universitat Rovira i Virgili, Oriol Cremades.
En casos extrems, algunes conductes de l'ocupador poden arribar a tenir rellevància penal. I, finalment, si és sancionat molt greu i aquesta sanció és ferma, poden derivar a limitacions o prohibicions temporals de contractar amb l'administració pública.
Inspecció de Treball no només sanciona. Aquest any ja ha enviat més de 13.000 cartes a empreses amb espais de feina oberts, recordant la importància de complir amb les noves mesures.
Justament ahir va morir un home a Montilla, Córdoba, mentre treballava a la Barema. La zona estava en alerta vermella per calor i, segons els sindicats de Comissions Obreres i la UGT, la víctima mortal era autònom, Judit Vila.
Els serveis d'emergència andalusos van rebre l'emergència a les 10 del matí perquè l'home de 58 anys s'estava marejant. Tot i que van atendre'l, l'home va morir allà mateix. Encara es desconeixen, però, les causes de la mort. Segons fonts de la Guàrdia Civil, a l'agència EFE, es va traslladar el cadàver a l'Institut de Medicina Legal per esbrinar si l'home hauria patit un cop de calor. Els sindicats han demanat que s'adoptin mesures preventives pels treballadors davant d'aquestes temperatures màximes.
Els 19 turistes atrapats a Etiòpia volaran aquest migdia cap a la capital del país, Addis Abeba. Ho faran 10 dies després de quedar-se atrapats a tocar de la guerra. Un cop a la capital, agafaran un altre avió que els portarà per fi cap a casa. Ja serà en aquest cas que arribaran dilluns. Això després que ahir un helicòpter els evacués de la zona on estaven, i que és aquesta zona en conflicte on s'havien quedat atrapats. Tot i que el pla inicial era treure'ls per terra, ara s'ha sabut que tot plegat era una estratègia de distracció de l'exèrcit etíop, que havia recuperat el control de la zona i que volia garantir la seva seguretat. La guia del grup, Noelia Bertran, explicava ahir al versió estiu que va ser tot molt ràpid.
De cop ens van dir, sortim ja perquè ve un helicòpter. Llavors hem sortit com a les afores del poble i ens hem esperat en aquesta base militar. I després el viatge amb helicòpter ha sigut uns 20-25 minuts més. I, bueno, ja estem aquí segurs.
De fet, segons llegim avui a La Vanguardia, l'operació de rescat la desencadena el mànager de l'hotel on estaven allotjats. És un jove etíop de 30 anys que va fer mans i mànigues en tot moment per ajudar a desencallar la situació. Ara els turistes ja són a la zona segura, però s'hauran d'esperar per arribar a casa. La tornada no serà fins la nit de diumenge a dilluns, perquè fins llavors no hi ha cap combinació aèria que els connecti amb Espanya, Marc Canturri.
El grup espera aquesta cadena de vols, però ho fa ja des d'un lloc segur, després que ahir un helicòpter els evacués de la zona i els traslladés a la ciutat de Bajardar. La guia del grup, Noelia Bertran, definia així el moment de l'evacuació, ahir a la versió estiu.
Hem començat a aplaudir, bueno, crida de felicitat. Hem sortit de camí cap a Bajardar. Molta gent, suposo que de la tensió ha començat a plorar i, bueno, molts nervis, però l'arribada ha sigut pell de gallina i, bueno, molt feliços quan han sortit també els pilots de cabina.
Segons la Noelia, el grup ha passat per moments molt angoixants des que van topar amb la guerra. La Noelia, de fet, ha dormit les últimes 10 nits en un bus, perquè a l'hostal on els turistes es refugiaven no hi havia prou llits per a tothom. A més, cada dia que passava els arribava menys menjar, no tenien aigua corrent i se'ls havien acabat els medicaments.
Per tot plegar, l'agència barcelonina Cananga feia dies que treballava per allunyar-los del foc. També en una entrevista al Versió Estiu, el director d'operacions de l'agència, Miquel Ribas, assegurava que han estat dies de molta tensió.
Hem fet de guanjar pels familiars, jo anava trucant a la gent que coneixia allà per intentar buscar alguna solució. El departament trucava a l'ambaixada. Ha sigut 24 hores al dia intentar buscar solucions i per fi avui ha sortit ja.
L'agència també va ser clau perquè els militars rebessin ordres des d'Addis Abeba d'evacuar el grup de turistes. També s'ha encarregat de reservar el vol intern i el vol internacional que els permetrà tornar a trepitjar Catalunya. Després del viatge d'avui a la capital, demà al vespre volaran cap a Istanbul i després ja faran escala per arribar a l'aeroport del Prat dilluns al matí. I la Lliga de Futbol 2023-2024 de Primera Divisió ja ha donat el tret de sortida de la nova temporada amb els partits d'ahir. Aquest cap de setmana la començaran també els equips catalans. El Barça juga demà contra el Getafe i el Girona debuta aquesta tarda contra la Real Societat. Els blaugrana continuen tenint problemes per poder inscriure tots els jugadors de la plantilla. De moment, gràcies a l'acord que el club va fer oficial ahir per revendre una part de Barça Studios i també a la sortida de Kessié ja s'ha pogut inscriure Araujo i tot apunta que es podrà inscriure també en breu a Gundogan i Oriol Romeu. Ara bé, si no es concreta abans de diumenge la venda de Dembélé, sembla difícil que el Barça pugui inscriure tots els jugadors pendents, Pau Garcia.
Amb l'acord fet oficial ahir, el Barça cobrarà 120 milions d'euros, dels quals rebrà 60 abans del 31 d'agost. Això sí, aquests 60 milions que la Lliga valida per inscriure jugadors no s'han cobrat de cop i es farà al llarg dels propers dies. Amb el que el Barça ha cobrat fins ara i sense la venda del francès, Xavi no podrà comptar amb tots els jugadors inscrits pel primer partit. Aquest dissabte l'equip entrenarà per última vegada abans de viatjar cap a Madrid el diumenge. Tots els jugadors del primer equip, a excepció de lesionat Íñigo Martínez, estan disponibles. Un partit contra el Getafe del qual en va parlar, tu diràs, el jugador del conjunt madrileny Domingos Duarte.
Que al final da un poco igual, ¿no? Te vas a enfrentar a todos los equipos en algún momento y bueno, y ahora nos toca el Barça en el primer partido de la Liga. Tenemos que es un equipo que, bueno, como has dicho tú, campeón, un equipo complicado, pero nosotros tenemos nuestras posibilidades y vamos a luchar por ellas, ¿no?
També va parlar del Barça el tècnic José Bordalás, concretament del seu estil de joc.
El estilo del Barça no es el estilo, mi opinión. Es el estilo que en ocasiones se atribuye, se ha adaptado al fútbol moderno, como están haciendo la mayoría de equipos. El tiki-taka famoso pasó a la historia.
I en clau mercat, l'oficialitat del fitxatge de Dembélé pel PSG continua aturat. L'equip francès espera que el Barça els faci arribar tota la documentació. Tot i així, l'equip apuntava ja la nit a última hora que l'extrem ja ha signat el seu nou contracte per 5 temporades.
Estarem pendents, per tant, de si al llarg d'aquest matí o al llarg d'aquest dia hi ha noves incorporacions en aquesta plantilla del Barça, que es confirmi la seva inscripció a la Lliga, però, com dèiem, abans del Barça, qui s'estrena avui és el Girona, en aquest cas, contra la Real Societat.
Els de Michel visiten visiten el conjunt donostiarra a partir de les 5 de la tarda a la primera jornada de Lliga. L'equip va voler ahir amb 22 futbolistes, entre els quals hi ha Selvi i Iker Almena del filial, Joel, Ibra, Borja, Artero, Toni Villa, Bueno i Justin. Aquest últim, per cert, va renovar ahir amb el Girona fins 2027, després de ser una de les grans sensacions de la pretemporada, tot i tenir fitxa del filial. En la prèvia del duel, Mitchell explicava quines eren les claus que havien de permetre al seu equip aspirar a la victòria.
Nosaltres penso que hem donat un pas endavant en el control del partit en aquesta pretemporada, i espero que podem fer aquesta versió en Liga, i el partit més complicat per fer-lo és aquest.
I per la seva banda, el tècnic de la Reial Societat, Imanol Alguacil, va elogiar el Girona a la roda de premsa prèvia.
Que en estos momentos vienen sin haber perdido en pretemporada, haciendo muy buenos partidos contra grandes equipos, un entrenador muy atrevido, jugadores de muchísima calidad, que se atreven en la salida de balón, bajan la pelota, partido muy atractivo. El año pasado hubo muchos goles, tanto en la ida como en la vuelta. Bueno, vamos a ver de mañana, ¿no?
La Reial compta amb les baixes dels lesionats Andrés Silva i Elustondo. Es preveu gairebé un ple absolut a l'estadi Reale Arena en un partit que arbitrarà l'extremeny Hernández Maeso.
I amb més enllà del Girona, avui segur que molts culers també estan pendents del debut del Madrid i amb una novetat obligada a la porteria Pau.
Sí, mentre el club blanc estudia les opcions del mercat per substituir Courtois, l'ucraïnès Lunin serà el porter titular, amb els joves Fran González i Lucas Cañizares a la banqueta. Els blancs viatgen aquest matí cap a Bilbao amb les baixes de Courtois, Mendy, Guler i Ceballos. A la llista de Carlo Ancelotti és de 21 futbolistes sense jugadors del filial, a excepció d'aquests dos porters. També té baixes importants l'Atlètic Club, sobretot en defensa. Estan lesionats Yeray i Yuri. A més, s'ha perdut Íñigo Martínez, que ha marxat al Barça. El tècnic Ernesto Valverde veu un Madrid fort, malgrat la baixa de Courtois i la sortida de Karim Benzema.
Son dos jugadores extraordinarios. Courtois ha sido un jugador fundamental para el Madrid en muchos partidos. El año pasado los dos partidos que jugamos con ellos fue decisivo. Y en el caso de Benzema, pues ya sabemos, cualquier balón suelto en el área, cualquier situación. Además, nosotros hemos sufrido mucho a Benzema a lo largo del tiempo. Pero bueno, supongo que los que jueguen por ellos no estarán mal tampoco.
El partit a 2:15 i el xiularà Gil Manzano.
Com dèiem, però la Lliga va començar ahir amb el partit més destacat del València, que va guanyar el Sevilla.
Sí, els de Rubén Baraja van imposar els andalusos al Sánchez Pizjuán per 1-2, ja que va avançar el València a l'hora en joc i En-Nesyri va restablir l'empat poc després. A les acaballes, el jove Javi Guerra va acabar donant el triomf pels valencians. Abans es va disputar l'Almeria 0, Rayo Vallecano 2, amb dos gols de penal, un d'Isi Palazón i un altre d'Anteca.
I no deixem els esports, Pau, perquè avui és un dia històric per l'esport català, perquè aquesta matinada Pau Gasol passarà a formar part del Saló de la Fama de la NBA. És el primer jugador català i espanyol que aconsegueix aquesta fita.
Sí, abans d'ell només havien obtingut aquest reconeixement els entrenadors Antonio Díaz Miguel i Pedro Hernández. El de Sant Boi entrarà a l'Olimp del bàsquet mundial acompanyat del base Tony Parker, l'ala pivot Dirk Nowitzki i l'escolta Dwayne Wade, en una promoció que destaca precisament per la presència del talent europeu. Tres d'aquests quatre, Gasol, Parker i Nowitzki, són del nostre continent, i precisament Gasol, en un acte previ a la cerimònia, va assegurar que és un èxit del bàsquet europeu entrar al Hall of Fame amb altres llegendes internacionals com Parker i Nowitzki. El català afirmava que això feia uns anys era impensable.
Pel bàsquet europeu, aquesta promoció de 2023 és un èxit increïble, també pel bàsquet internacional. El joc ha crescut molt des que vam començar a jugar i des que vam arribar a l'NBA. Crec que podem estar molt orgullosos d'haver portat el joc a nivell internacional a un nivell superior. I estic orgullós de veure com els jugadors actuals l'estan portant al següent nivell. És molt especial compartir aquest moment amb Dirk Nowitzki i Tony Parker, perquè és extraordinari. És una cosa impensable no fa tant. I també és bonic poder enviar un missatge que és possible, que els nens i nenes puguin somiar que ells també ho poden fer. Aquesta és la part més emocionant per mi.
Gasol va jugar 18 temporades a la NBA en diversos equips, un dels quals Los Angeles Lakers, amb qui va ser campió als anys 2009 i 2010. De fet, fa uns mesos la franquícia angelina li va retirar la samarreta, un homenatge reservat només a grans estrelles. De la magnitud de la seva figura en va parlar, i el tu diràs, l'exjugador José Calderón.
Que te pongan en el salón de la fama de un país como Estados Unidos, en el que han salido jugadores increíbles, y que Pau sea parte de eso, pues creo que es donde tenemos que empezar a darnos cuenta de esa, que yo creo que ya nos damos cuenta, ¿no? Pero que Pau no es solo una estrella nacional, por decirlo de alguna forma, sino que es algo mucho más y que tiene un calado en Estados Unidos, sobre todo, pues muy, muy grande por la supercarrera que ha hecho, ¿no?
La gala serà a les 2 de la matinada, hora catalana.
Fem 30 segons de pausa i de seguida repassem l'increment de nou dels preus dels aliments i també la polèmica per la candidatura de la rumba catalana a la UNESCO.
Via Lliure, amb Eudald Martín. Bon dia. El número premiat en el sorteig del cuponazo celebrat ahir va ser el
73.087 73087.
Sèrie
113 113.
Pots consultar la resta de números premiats a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueltazo del cap de setmana. Recorda que aquest 15 d'agost se celebra l'extra d'estiu de l'11, amb un premi de 15 milions d'euros i 10 premis d'un milió. Compra'l ja. A tots els que jugueu a l'11, ben jugat. A RAC 1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
Ara ho dèiem, organitzacions de consumidors i sindicats demanen al govern espanyol que posi un topall a l'augment desmesurat del preu dels aliments. Això després que ahir es confirmés que l'IPC del juliol s'ha enfilat fins al 2,3%. D'una banda, per l'encariment dels preus vinculats a tot allò que té a veure amb les vacances, però també per la benzina, que aquesta setmana ha registrat el preu més alt del 2023. L'altre gran culpable és, un cop més, com dèiem, el preu dels aliments. Entre el mes de juny i el juliol, l'aliment que més ha pujat de preu és la fruita fresca, Sergi Alemany.
Que s'ha passat a vendre un 9% més cara que a principis d'estiu. Comparat amb un any enrere, es calcula que pel cap baix s'ha encarit un 10% anar a fer la compra. Aliments com el sucre costen ara un 44% més. La llet es paga un 17% més cara, els ous i les patates un 13% i els cereals un 11%. Davant d'aquestes xifres, Facua i Loco demanen al govern espanyol que actuï i intervingui en els preus. Un cop ha quedat demostrat, diuen que la rebaixa de l'IVA dels aliments bàsics a principis d'any no ha tingut l'efecte esperat. Des de Comissions Obreres també demanen mesures per pal·liar aquest efecte sobre la població.
I amb els preus de l'habitatge també pels núvols, els joves de l'estat espanyol cada vegada ho tenen més complicat per emancipar-se. L'edat per marxar de casa ha superat per primer cop la barrera dels 30 anys. Ho diu l'Observatori d'Emancipació del Consell de la Joventut, que també apunta que Catalunya és la comunitat amb més joves independitzats. Això sí, 8 de cada 10 ho fan per compartir pis.
El nombre de joves emancipats a l'estat s'ha estancat al 16%. Això és la meitat de la mitjana europea, que supera el 30%. Segons l'estudi, les primeres a marxar de casa són les dones. A més, l'informe també mostra que els joves dediquen pràcticament tots els seus ingressos a pagar lloguer. Concretament, hi dediquen el 83% del sou net anual, sense comptar les despeses. Tot plegat passa perquè, tot i que els sous van augmentar, el lloguer ho va fer encara més. A més, el nivell d'atur juvenil no ajuda, se situa per sobre del 22%, uns nivells semblants als del 2008, quan va esclatar la crisi econòmica. L'informe també constata que tenir feina tampoc és garantia de res. Un de cada 5 menors de 30 anys amb feina té pobresa o risc d'exclusió social. A més, tenir estudis superiors no és garantia per poder emancipar-se.
Doncs en aquest moment complicat per l'economia, la vicepresidenta i ministra del RAM en funcions, Nadia Calviño, optarà a liderar el Banc Europeu d'Inversions a partir del 2024. El govern espanyol ha presentat la candidatura formal aquest divendres. I atenció, perquè si finalment fos elegida, Calviño quedaria fora d'un hipotètic nou govern socialista a partir del mes de gener, que és quan ocuparia el nou càrrec.
El procés d'elecció es farà els dies 15 i 16 de setembre al Consell de Ministres d'Economia i Finances de la Unió Europea, que es farà a Santiago de Compostela, Galícia. La decisió formal es comunicarà durant el mes d'octubre. Calviño necessitarà el suport d'una àmplia majoria dels ministres dels estats membres. El govern espanyol destaca que té prestigi internacional i l'experiència necessària per ocupar aquest càrrec. El Banc Europeu d'Inversions és la branca financera de la Unió Europea i és una de les majors institucions financeres del món. Des de la seva fundació només ha tingut, però, presidents, homes i cap que sigui espanyol. Per tant, Calviño podria ser la primera presidenta dona i també la primera de l'Estat. Tot i això, la vicepresidenta ja acumula alguna derrota a Europa després que el 2020 no aconseguís el suport necessari per presidir l'Eurogrup.
El món de la cultura i la majoria de partits catalans surten en tromba a carregar contra el Ministeri de Cultura. Això després que ahir El Periódico publiqués que el govern espanyol vol que la candidatura per convertir la rumba catalana en patrimoni immaterial de la humanitat a la UNESCO es digui rumba espanyola o d'Espanya en lloc de catalana. L'objectiu és que tingui més èxit.
L'expresident Carles Puigdemont va escriure a Twitter que la rumba catalana es toca musicalment i es canta i es balla, però que no es toca. La líder de Junts, Laura Borràs, va assegurar que sempre topem allà mateix, diu, i que la intransigència uniformadora és patrimoni immaterial del nacionalisme espanyol. També es va pronunciar la presidenta del Parlament, Anna R., que va dir que voler eliminar l'origen català de la rumba amb excuses pobres és un nou exemple del tarannà uniformador i catalanofòbic de l'Estat. El president d'Òmnium, Xavier Antich, va defensar que cap operació de maquillatge nacionalista espanyol amagarà que la rumba catalana és cultura i patrimoni de Catalunya i va qualificar la situació de lamentable.
El periódico explicava ahir que el Ministeri ha apuntat a fer aquest canvi perquè creuen que així la rumba tindria més possibilitats davant de la UNESCO i també perquè fos escollida dintre del Consell Estatal que selecciona aquestes candidatures. Una suggerència, però, que la Plataforma per la Defensa de la Rumba Catalana ha rebutjat de forma contundent. Asseguren que no cediran i el president de l'entitat, Amadeu Valentí, va explicar al Versió Estiu que han de mantenir viva la tradició per les famílies gitanes i també catalanes.
I que la cultura se li pot fer de quasi tot, és com la política, però el ridícul o mutilar-la no. I jo que els hi dic ara a les mils de famílies, que els hi dic amb el sentiment català, que els hi dic que no puc presentar la candidatura com a Rumba Catalana, per què?
I explicava també que la intenció del Ministeri, que la lidera Miquel Iceta, és incloure la rumba catalana com a subgènere del flamenc.
Ser un subgènere, no t'ho perdis, Xavi, un subgènere de la rumba espanyola i meter-la en l'expediente del flamenco.
De moment, la proposta del Ministeri és només un suggeriment, com dèiem, una recomanació perquè la candidatura pugui passar el filtre del Consell de Patrimoni Històric Espanyol, que és on voten les autonomies. Amb el PP i Vox en diferents governs autonòmics, el Ministeri creu que dir-li rumba espanyola en lloc de catalana facilitaria que pogués tirar endavant. Tot i ser només una proposta, en principi el Parlament ja ha decidit que vol moure fitxa per intentar blindar la candidatura amb el nom original. Segons va avançar a RAC1, la majoria de grups parlamentaris tanquen files al voltant de la proposta original. La Comissió de Cultura es planteja promoure una proposta de resolució per instar l'Estat a respectar el nom de rumba catalana. El text, segons fonts properes a la presidència, es podria debatre fins i tot al debat de política general Segiró.
Esquerra hi està a favor i demana que sigui una proposta conjunta d'una majoria de partits per tenir més força. Junts i la CUP, que presideix la Comissió de Cultura, també ho veurien amb bons ulls. A l'espera de veure la lletra petita del text, els comuns també són partidaris de donar-hi suport, compromesos, diuen, amb el nom complet de Rumba Catalana. El PSC, tot i signar la declaració institucional al costat dels altres grups el dia 3 de maig al Parlament, ara no es mulla i vol esperar a veure què diu exactament la proposta abans de prendre una decisió. El PP, Ciutadans i Vox se n'han mantingut sempre al marge.
Els partits polítics catalans, per tant, centrats en aquesta polèmica sobre la candidatura de la rumba catalana, mentre que l'Estat, totes les mirades s'apunten ara cap a Vox, que intenta donar una bona imatge de cara a la galeria i nega que hi hagi cap crisi interna al partit. Això després de la renúncia del fins ara portaveu Iván Espinosa de los Monteros i del diputat que l'havia de substituir, Juan Luis Stickman. Els de Santiago Abascal asseguren que continuen forts i acusen els mitjans de comunicació de crear una campanya per danyar la imatge del partit. Des de Madrid, Roger Parcida, bon dia.
Bon dia, sí, a Vox fan com si sentíssim ploure, però el vaixell té fissures evidents. Fins ara les crítiques internes havien quedat en un segon terme, però després dels mals resultats del 23 de juliol surten a la superfície pugnes internes pel poder del partit. El secretari general de Vox, Ignacio Garriga, diu a Ràdio Nacional que la crisi és invenció dels mitjans i que les veus crítiques són de ressentits.
Si tanto critiquen algunos que no han renovado en las listas electorales, es curioso que lo critiquen porque evidencia que querrían estar en la posición que gozaban hace unos meses, es decir, seguir siendo diputados.
Dijous comença una nova legislatura i Vox encara no té portaveu al Congrés. Garriga demana al Partit Popular que no parli amb Junts per Catalunya per la formació de la mesa o la investidura. Diu que l'únic que els interessa és la data de la detenció i empresonament de Carles Puigdemont.
De fet, avui, segons l'Espanyol, un dels noms que sona amb més força per prendre el relleu d'Espinosa de los Monteros com a portaveu del partit és Ignacio de Hoces. Si finalment n'és el substitut, s'acabaria de confirmar el tomb que està prenent el partit cap a postures cada vegada més conservadores i tradicionals. El digital recull que de Hoces és un dels homes forts de Jorge Buxadé i explica que sempre ha estat proper a partits carlistes. Ara bé, a Vox sí que li està costant trobar noms per cobrir els alts càrrecs del partit. També, per exemple, exemple, en el cas d'algunes autonomies, com el govern valencià. Segons recull avui La Vanguardia, la consellera de Justícia i Interior de la Generalitat encara no ha rellevat els dos alts càrrecs d'emergències que va nomenar el Partit Socialista en la legislatura anterior. Els socialistes acusen a Vox de no tenir banqueta per ocupar càrrecs clau i es queixen que no tenen ningú per a una posició tan important. Tot i aquesta crisi que travessa Vox, el cas és que el partit ultra segueix traient profit del resultat de les eleccions municipals i també autonòmiques del 28 de maig. Vox tindrà ara una vicepresidència i dues conselleries al nou govern de l'Aragó, presidit pel popular Jorge Azcón, que hi va prendre possessió oficial del càrrec. En el seu discurs, Azcón va dir que es mantindrà ferm en la lluita contra l'independentisme i, segons el president aragonès, el moviment pretén destruir la convivència i la unitat d'Espanya.
La voluntad de los ciudadanos no puede estar condicionada por minorías que pretenden deshacer una convivencia que nos ha llevado a la prosperidad, al conjunto de los españoles. Evitar que prosperen los proyectos que pretenden desmembrar o deshacer esa nación.
Prova d'aquesta lluita contra l'independentisme des de l'Aragó és el fet que, segons recull el Nacional, el nou conseller d'Hisenda, Roberto Bermúdez de Castro, va ser l'executor de l'article 155 a Catalunya. Va ser durant el govern de Mariano Rajoy que va exigir per carta als alcaldes que no permetessin la celebració del referèndum de l'1 d'octubre i va defensar l'actuació policial posterior. Més enllà de la línia dura amb Catalunya, l'acord de govern entre populars i ultras a l'Aragó contempla també la derogació de la llei de memòria democràtica, la reforma de la llei trans i suprimir l'Oficina de Drets Lingüístics. I a les Illes Balears, el Partit Popular i Vox han anunciat també que faran desaparèixer l'Oficina de Defensa de Drets Lingüístics.
A partir de setembre, Vox es fa càrrec de l'Oficina de la Llibertat Lingüística. És una de les imposicions del partit per donar suport al govern dels populars a les Illes Balears. Entre les seves prioritats hi ha, segons admeten els de la ultradreta, lluitar contra la imposició del català. Segons Vox, l'anterior Oficina de Drets Lingüístics només servia per protegir el català, excloent el castellà, a les Illes.
Tot plegat, mentre no hi ha novetats de cara a la investidura de Pedro Sánchez, ni tampoc de la Constitució del Congrés. Segons recull avui el periòdic holandès, entre el PSOE i Junts continua molt lluny, fins al punt que Junts no mou fitxa cap a l'acord d'investidura, mentre que les files socialistes insisteixen a mantenir la discreció. Ara bé, segons explica el diari, els socialistes els comença a inquietar el silenci de Junts i confien, però, en el marge de temps que encara tenen per posar-se d'acord. Mentrestant, Vox posa el crit al cel i diu que no formaran part d'un acord que hi hagi entremig els independentistes. Diuen que només parlarien amb ells per saber quan s'entregarà Carles Puigdemont. A la mateixa direcció, el líder del PP Catalunya, Alejandro Fernández, va descartar també ahir que puguin arribar a dialogar amb Junts per facilitar una investidura d'Alberto Núñez Feijóo. Passen un minut de 3:15, fem una petita pausa i de seguida repassem més notícies.
RAC 1. Aquest estiu, gaudeix amb Rosa dels Vents d'unes vacances inoblidables en família. Entra a turismeenfamilia.com i descobreix el nostre ventall de cases i activitats amb els millors monitors per gaudir d'un estiu memorable en família. Pensió completa, activitats i animació tot inclòs. turismeenfamilia.com, tot allò que realment importa.
Tot a Ànec Blau ho tens tot. Totes les teves botigues favorites. Tot l'any pàrquing gratuït. Tot l'oci. Tota la restauració, tot el cinema premium i tot ho tens també obert el 14 i 15 d'agost, perquè ara, Blau, ho tens tot. Tot!
RAC 1.
A veure, hi són totes? Va, que arrenquem, Sergent Budio. Tu portes el mapa, eh?
Sí, sí, jo faig de copilot. I també porto despertador per obrir el món.
Però, Angelines, calia portar 8 maletes, dona.
Claro que sí, Roca Mora. Amb això tot no me l'estopeu, eh? Qui té l'adreça als apartaments? Marc Mala, Ana Lárcia.
Sí, es diuen apartaments Hawaii.
I els hem agafat en piscina.
Jo us porto a sopar a un lloc nou que està molt bé i que es diu La Clandestina.
Ole, Mireia Ardèvol.
Suposo que el cap de setmana farem alguna excursioneta, no?
I a les nits, prepara't, Angelines, que tenim preparada una revolució sexual.
Ara us escolto, nenes! Que fresques.
Espera, que tinc el telèfon al molló. Què dius, Jaume?
Que si heu agafat les xancletes i la pilota per la lliga de futbol.
I que sí, per favor, que passats amb la piloteta.
Aquest estiu, vagis on vagis, RAC 1 t'hi acompanya. Tots som 1.
RAC més 1, podcast.
Vols saber-ho tot de la gent més coneguda? Vols descobrir com són quan s'apaguen els focus? RAC més 1 presenta Pròxima Parada, amb Eduard Buil.
Un espai d'entreteniment en què actrius, influencers, músics o dissenyadors ens descobreixen la seva faceta més íntima i desconeguda.
Entonces yo llamaba desde la iglesia y le decía: ¿has conservado el corto? No, había que destruirlo.
Un podcast pensat i dissenyat només per tu.
Estic molt còmode fent comèdia, que a més és el més difícil, com tu saps.
Cada 15 dies tens una cita amb el teu espai personal de desconnexió. Pròxima Parada. De veritat, t'ho perdràs? RAC, tots som
més
un. Amb la col·laboració de l'Agència Catalana de Turisme.
Actualitzada al minut.
Alertes d'última hora.
Contingut exclusiu.
Entrevistes i temes virals.
El que sona a RAC1 en directe o a la carta.
Podcast.
Fàcil i còmode.
Tot el que necessites és a RAC1.cat.
Notícies,
esports, entreteniment.
Tot allò que t'expliquem a RAC1 ho portem al web.
RAC1.cat.
El portal de notícies de RAC1. A RAC1, Via Lliure, amb Eudald Martínez.
La majoria dels casos de la nova variant de Covid a l'estat espanyol són a Catalunya. Cada 4 de cada 10 contagis són catalans. La variant Eris es va registrar per primer cop el 8 de juny i ja hi ha 52 casos confirmats.
L'OMS afirma que és molt contagiosa, però també destaca que té un risc molt baix. De fet, la taxa de Covid està augmentant a Catalunya, però amb prou feines està repercutint als hospitals. Respecte a fa una setmana, hi ha 60 llits més ocupats per pacients amb Covid. Si com sigui, les autoritats sanitàries informen que les noves vacunes són eficaces per evitar casos d'aquesta nova variant.
I la Direcció General de la Policia dels Mossos han obert una investigació arran d'un vídeo on es veu un agent donant una bufetada a un home a Olot, a la Garrotxa. Aquest és el moment. Aquí ho sentíem, les imatges circulen per les xarxes i acumulen moltes visualitzacions.
Va passar dimecres a la nit, l'home estava cridant al carrer, el vídeo es veu com els tres agents s'apropen a ell i li demanen que vagi a dormir a la mona. Tot seguit, l'home els increpa dient-los que el piquin una altra vegada. En aquest moment, un dels agents li venta una bufetada, li diu que està molestant i li repeteix que se'n vagi a dormir.
A Igualada, els Mossos d'Esquadra han detingut un home acusat d'una agressió xenòfoba contra el propietari d'un bar.
El detingut de 22 anys va entrar al local sense samarreta. El propietari, d'ètnia xinesa, va demanar-li que es vestís i l'home va reaccionar amb insults a la seva nacionalitat i trencant també el mobiliari. Hores més tard va tornar al bar amb un altre home i de les agressions verbals van passar a les físiques. El propietari va quedar ferit i el van haver d'atendre a l'hospital d'Igualada. El detingut ja tenia antecedents per altres agressions i conductes similars. La investigació, però, continua oberta perquè la policia busca aquest segon autor de l'agressió.
I detingudes també 6 persones a Barcelona per participar en una baralla amb katanes al centre de la ciutat. A més, 3 persones van quedar ferides.
Va passar ahir a 4:45 de la tarda a la cantonada entre la Travessera de Gràcia i el carrer Sardenya. Segons ha confirmat l'ACN, la baralla hauria començat entre un home que anava en cotxe i un altre que hi havia al carrer. El tercer hauria sortit d'un establiment comercial amb les katanes per sumar-s'hi. Dels 3 ferits, un està en estat crític, l'altre greu i el tercer lleu.
I l'Ajuntament de Barcelona consolida el gir de volant que ha fet amb l'estratègia contra la venda ambulant, i aquest estiu la Guàrdia Urbana ha intensificat la pressió sobre els manters. Els manters, aquest col·lectiu, denuncien que se senten més criminalitzats que anys enrere. Ferran Dalmau.
Tot és part de l'anomenat Pla Andreça, l'estratègia de Jaume Collboni per ser més dur amb l'incivisme, que ja aixeca polseguera. La Guàrdia Urbana es vanta d'haver decomissat 15.000 productes de manters els últims 2 caps de setmana. El portaveu del sindicat de venedors ambulants, Lamin Sarr, critica el canvi de rumb de la policia els últims mesos i el considera injust, mentre que el tinent d'alcaldia de seguretat, Albert Batlle, en treu pit. Són declaracions a l'ACN.
La policia ha vuelto más violentos. Con el canciller Batlle sempre és así. La venta ambulante no és un deseo. És una obligació.
A Barcelona no volem aquest tipus de negoci, darrere del qual sempre hi ha activitats delictives i mafioses.
Batlle ja estava al càrrec de la seguretat durant el mandat de Colau, però ara els manters creuen que n'han endurit els mètodes. El consistori, en canvi, diu que és normal pressionar més els venedors ambulants durant l'estiu perquè és l'època de més activitat.
Una altra punta del pla d'Andressa és que aquest estiu fer botellades, pixar o fer pintades al carrer també surt més car. L'Ajuntament de Barcelona és més dur amb aquestes multes, que ara són força més cares.
La multa per orinar al carrer passa de 200 a 300 euros, per fer grafitis creix de 300 a 600 i per beure alcohol al carrer també pot arribar en alguns casos la sanció fins als 600 euros. Segons l'Ajuntament, l'objectiu és millorar la imatge que els barcelonins tenen de la neteja i la inseguretat a la ciutat.
I encara en plana... Encara en plana de successos, la Policia Nacional, juntament amb les policies de França, Itàlia i la República Dominicana, han alliberat 41 dones a qui obligaven a prostituir-se en pisos de cites de França. Les cites es gestionaven des de dos call centers ubicats a Figueres i a Itàlia.
Des d'aquests centres gestionaven tot l'entramat, captaven els clients a través d'internet i gestionaven tot el desplaçament fins als apartaments on s'exercia la prostitució. Els proxenetes simulaven ser les dones que proporcionaven els serveis a través de les xarxes socials. Després concertaven trobades amb els clients i obligaven les dones a prostituir-se en pisos de França. Fins i tot també van establir una seu a la República Dominicana. La policia ha detingut 10 persones, 3 d'elles a Figueres, acusades pels delictes de tràfic de persones, explotació sexual, blanqueig de capitals i també pertinença a organització criminal.
Els 59 migrants que la nit de dijous a divendres van ser rescatats per l'Astral, el veler de l'ONG Open Arms, podran desembarcar al port d'Empedocle, Sicília, Itàlia. Això després que ahir l'organització es negués a desembarcar-los a Tunísia.
L'ONG considerava que no era un destí segur per als rescatats i per això reclamava que se'ls oferís un altre destí. A les pasteres amb què els immigrants intentaven travessar el Mediterrani viatjaven menors d'edat i dues dones embarassades. Una d'elles la van haver d'evacuar d'urgència després que perdés el coneixement.
Paral·lelament, els 39 refugiats que aquesta setmana havien inaugurat a la barca de la presó del Regne Unit han hagut de ser desallotjats després de detectar restes de legionel·la a l'aigua.
El complex flotant és una de les grans apostes del president del Regne Unit, del primer ministre, Rishi Sunak, pel que fa a la política migratòria. Alhora, també és una de les mesures que més polèmica ha aixecat.
I nou ofegament mortal a les platges. En són una vintena des del 15 de juny. Ahir va ser un home de 51 anys que va morir a la platja del Fòrum a Sant Adrià del Besòs. L'home s'estava banyant amb altres persones i no va poder tornar fins a l'embarcació en la que anaven. Salvament Marítim el va trobar inconscient ja a l'aigua. I coincidint amb una setmana marcada per les altes temperatures, Protecció Civil demana extremar les precaucions a les platges i piscines, però també en casos com aquest, en les embarcacions. Precisament a la costa catalana i especialment a la Costa Brava, l'interès per les embarcacions recreatives va en augment. Cada vegada se'n veuen més navegant prop de les platges i cales. Davant d'aquesta situació, els ajuntaments i la Generalitat treballen per intentar protegir el fons marí, sobretot per evitar que la gent faci servir les àncores en llocs protegits on hi ha, per exemple, Posidònia, a Salvador.
Quan una barca clava l'àncora sobre la Posidònia, pot arrencar-la i degradar el fons marí. En aquest sentit, des de l'Associació de Naturalistes de Girona, creuen que hi ha una doble problemàtica.
Tant per un ús, o millor dit, un mal ús, per part dels usuaris, com també una manca de control, que és especialment important a espais naturals protegits, com pot ser, per exemple, el Cap de Creus o el Montgrí, que potser hi ha una barca de control dels Mossos o de la Guàrdia Civil per un espai enorme i no poden estar, òbviament, constantment anant cap amunt i cap a baix.
És per això que els ajuntaments estan impulsant mesures per protegir el fons marí. L'Ajuntament de Palamós, al Baix Empordà, ha definit unes zones protegides on no es pot fer servir l'àncora. Ho ha explicat a RAC1 la regidora de Patrimoni Marítim, Maria Puig.
Hi ha un símbol que conforma un cop entres aquí ja no pots tirar a l'àncora si és que no trobes una boia lliure, que són les que garanteixen, no?, que tu et pots enganxar sense fer mal al fons.
I a Palafrugell, l'alcalde Juli Fernández té clar que ja han arribat al màxim d'ocupació de barques. Aquest any tenen més de 900 boies.
L'espai que tenim nosaltres és el que tenim. L'oferta no pot ser indefinida, no? Per tant, com més oferta fem, pitjor pel territori. Per tant, jo crec que el número de boies no es pot incrementar, al contrari. En algunes zones podrem fer algun reajust a la baixa.
A part de danyar el fons marí, les barques també deixen anar productes químics i poden causar contaminació acústica.
El sector hoteler calcula que l'any que ve haurà recuperat les xifres d'ocupació del 2019. A Barcelona el nombre de visitants encara és un punt per sota, tot i que els hotelers ja estan ingressant més diners que abans de la pandèmia. Això es deu a l'augment dels preus dels hotels, que són més alts que mai. Una habitació ara costa de mitjana 173 euros per nit.
Són uns 30 euros més que l'any passat. Els hotelers ho atribueixen a la inflació i a l'augment de la demanda. De fet, destaquen que aquest encariment no ha frenat la recuperació del sector. N'ha parlat a RAC1 el president de Turisme de Barcelona, Eduard Torres.
Barcelona, la marca, ha resistit d'una manera impressionant. La marca està molt ben posicionada. Aquesta sortida de la pandèmia s'ha demostrat que la gent té ganes de venir a Barcelona i això ha generat un efecte de pujada de preus.
Per cert, que Barcelona és la segona ciutat més cara de l'Estat pel que fa a les nits d'hotel, només per darrere de Marbella.
Doncs amb el preu dels hotels que no toca sostre, a Barcelona hi ha turistes que prefereixen dormir a la platja per estalviar-se l'allotjament. La majoria són motxilers i turistes joves que passen pocs dies a casa nostra, però els veïns ja ho han denunciat a l'Ajuntament, i és que ara per ara diuen que la policia no està posant multes.
L'Ajuntament creu que ara mateix no hi ha un problema greu de persones dormint a les platges, per això la Guàrdia Urbana es limita a avisar aquestes persones que dormir al ras està prohibit. La platja més afectada és la de la Barceloneta. L'associació de veïns explica que els visitants que opten per dormir a la platja tenen un perfil molt concret. Ho ha dit a RAC1, Manel Martínez, membre de l'entitat.
El turista barato, mochilero, que ara s'ha reproduït, sobretot hi ha molta gent que ve d'Itàlia, França, i que ve pels seus propis mitjans, el cotxe, inclús motos o un autobús, turistes que no són de llarga distància o mitja distància, que venen amb transports i un poder adquisitiu més alt.
L'associació demana a l'Ajuntament que no faci els ulls grossos i que prengui mesures per posar fi a aquesta qüestió.
Un minut i mig, repassem l'agenda cultural.
Via Lliure, amb Eudal Martí.
To Emporio nine en apistezo.
Emporia est locus amoenus i doneus ambulando.
Empúries és un indret esbaleïdor per passejar-hi un matí sencer.
O una tarda. Et submergeixes a la vida d'una altra època.
Durant més de 2.000 anys, molts homes i dones han viscut a Empúries. I ara pots viure-la tu. Troba les teves entrades a macempúries.cat. Generalitat de Catalunya.